Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Badalona podria tenir cartipàs a finals d'aquesta setmana, almenys aquest és l'objectiu del govern socialista. La regidora Teresa González ha afirmat que l'executiu d'Àlex Pastor no vol esgotar els terminis. Recorden que hi ha marge fins al 15 de juliol i es planteja portar a aprovació l'estructura municipal i de recursos en uns dies. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Bona tarda. Segons expliquen els socialistes, les reunions amb la resta de grups a l'oposició són constants i es comencen a trobar punts en comú. Un d'ells, la modernització de l'administració. De moment, el govern socialista ha explicat que es crearà una comissió formada per tots els grups municipals pels que treballem aquest objectiu. Es tracta precisament d'una de les demandes que feien la setmana passada els grups a l'oposició de Junts, Guanyem i Esquerra Republicana. Teresa González, regidora del grup municipal del PSC de Badalona.
Parlant d'un lloc on tothom es senti representat i podem establir quins són els mecanismes i on volem que porti aquesta administració. Jo crec que l'alcalde Àlex Pastor des del primer moment va dir que volia treballar per la modernització de l'administració i amb aquest encàrrec ens hem posat sobre la taula i amb aquesta línia tots estem d'acord de que hem de crear un espai de treball on tots diguem on volem portar aquesta administració per tal de poder modernitzar-la.
Recordem que la data límit per aprovar el cartipàs és el 15 de juliol. Si no s'aprovés, no es podrien convocar plens ni comissions informatives i els consells d'administració de les empreses i organismes municipals es mantindrien igual que en els darrers 4 anys. Tot i això, segons ha afirmat la regidora socialista, l'alcalde ja ha fet les delegacions de competències en els regidors de govern i l'Ajuntament està en ple rendiment. Segons Teresa González, la intenció és poder portar a aprovació el cartipàs municipal de Badalona a finals d'aquesta setmana.
Segons el sindicat de l'UGT de treballadors de l'Hospital Joan 23, les prestacions a les assegurances no s'acompleixen i perjudiquen la salut de dones embarassades i fetus a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
El sindicat de sanitat de l'UGT de Tarragona denuncia l'endarreriment de la mútua en donar prestacions del risc d'embaràs a les treballadores de l'Institut Català de la Salut. Les treballadores de tot el col·lectiu de la sanitat quan disposen d'un embaràs no poden rebre cap tipus d'assegurança fins als 7 mesos i mig d'embaràs. Segons el col·lectiu, les assegurances haurien de donar facilitat ja la setmana 24, quan la treballadora no estigui de peu més de 4 hores fent la seva feina, cosa que fa que afecti la salut del fetus i que no només no s'acompleix, sinó que s'endarrereix setmanes més endavant. La delegada de la CGT de l'Hospital Joan 23, Aixa Muñoz, exposa els diferents tipus de riscos que pateixen les dones embarassades. S'assegura que tots els treballadors de l'Institut Català de la Salut de tot el territori pateixen aquest tipus de problemàtica. Totes les treballadores de l'Institut Català de la Salut de tot el territori pateixen aquest tipus de problemàtica i que, per tant, si la situació no millora, es preveuen més reivindicacions que podrien ser l'escenari a Barcelona. De moment no s'han adherit més sindicats a aquestes demandes.
I Sant Feliu bateix una plaça com a Pepe Rubianes. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí.
Bona tarda. Sant Feliu de Guíxols té des d'aquest cap de setmana una plaça dedicada al mític humorista Pepe Rubianes. En una setmana marcada per l'humor, amb el Festival Singlot, el govern municipal ha aprofitat per inaugurar aquest nou espai juntament amb la germana del comediant, Carmen Rubianes, i amb Andreu Buenafuente, director del Singlot. Buenafuente valorava així un reconeixement d'aquesta envergadura pels comedians.
Pels comedians és una miqueta estrany, perquè mai demanem places ni carrers, i el nostre reconeixement és el públic, no? El contacte amb el públic, i això és la cerimònia que manté una carrera. Però en el cas que ens ocupa, clar, Pepe Rubianes ja comença a ser considerat, ja ho és, com un patrimoni quasi de la societat civil.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ho hem comentat alguna vegada, l'arribada de les temperatures altes i la calor fa de desencadenant de molts successos. Ens tornem més agressius, més irascibles, més irritants. Una cosa és això, és a dir, que hi hagi més baralles, que n'hi han més, i si no, només cal tirar mà de les dades del propi Departament d'Interior, hi ha tot un estudi psicològic que posen en relleu aquest fet, i l'altra és l'arribada de la calor de l'estiu i de les festes populars, que també, d'alguna manera, llença determinats actes multitudinaris on passen coses que no haurien de passar. Que passin és lo dolent. no és dolent que ho sapiguem que passin. És a dir, tot aquest tallau de notícies negatives relacionades amb agressions de tot tipus al nostre entorn no significa que n'hi hagin més que les que hi havia abans. Significa que les que hi ha són denunciades i hi ha la sensibilitat suficient com perquè puguin ser i fer-se públiques. D'aquesta manera, és l'única forma que hi ha per poder prendre tots consciència de la realitat que ens envolta i a partir d'aquí mirar de combatre-la. No és dolent que n'hi hagi, no és dolent que se'n sàpiga, és dolent que n'hi hagi ni que es mantinguin ocultes. És una d'aquelles qüestions sociològiques de les quals moltes vegades ens aturem poc a parlar-ne o ens aturem poc a pensar-ne, però que un cop pensat i valorat ens adonem de que és un pas endavant i no un pas enrere. Un pas endavant també seria que s'arreglessin determinades xuminades competencials. Digui, diu xuminades, en diu xorrades, o en diu, va, deixem-ho amb mandangues competencials. Per exemple, el que està passant a Vinyols i a Cambrils. Resulta que les dues àrees blaves, que gestionen dues empreses diferents, doncs estan a tocar una de l'altra. Tant a tocar, que un no sap quan està en un i quan està l'altre. De manera que, i ara sé que algú de l'administració dirà no, que hem posat cartells, d'acord. Un no sap quan està a un costat i quan està a l'altre. De manera que, què està passant? Doncs que hi ha gent que aparca el cotxe a Cambrils i la màquina que li queda més propera, o la que veu abans, és la de Vinyols. Se'n va allà, paga, posa el tiquet i quan passa el vigilant, com que és del municipi on no toca, li clava la multa. I a l'inrevés, és a dir, gent que aparca a Vinyols i quan va a pagar a Cambrils i quan passa el de Vinyols, també li clava la multa. Això és una mandanga competencial que segurament seria molt fàcil d'arreglar i que no s'arregla per la manca de ganes i de voluntat de les administracions i dels responsables. I que no vinguin amb històries de no, és que és un municipi i l'altre és l'altre, perquè, com deia aquell, parlant la gent s'entén. No és només o no és l'únic lloc on això passa. Passa a moltíssims llocs. Platges, zones portuàries, aparques a un port i resulta que el vial és d'un mentre que les no portuàries de l'altre i el poble és d'un altre. En definitiva, són històries d'aquelles que tot sovint passen, que no són noves, que són recurrents, però no pel fet de ser recurrents, A, ni es resolen, o B, són menys importants. Per tant, des d'aquí caldria dues coses. Primera, que els ciutadans en fóssim conscients i fóssim especialment curosos a l'hora de pagar i aparcar, més que res perquè no ens fumin la multa. I la segona, que les administracions, això, administracions al servei de la ciutadania, i més enllà de voler recaptar molts diners, entenguessin la lògica ciutadana, que sovint l'entenen fins que arriben a la sala de plens, fins que arriben al despatx municipal. Quan arriben, se'ls oblida de determinada lògica ciutadana i els envaeix una mena de força jurisdiccional que desempatitza amb qualsevol persona que pugui tenir cap problema d'aquest caire, de caire quotidià. En tot cas, és una de les qüestions que ho hem volgut posar en relleu i hem volgut utilitzar per començar el programa d'avui. Un programa que ens portarà a parlar de pluges, de tempestes i de llamps, però ho farem d'aquí uns minuts. Després de presentar-vos l'equip que fa possible aquest programa, que som en David Valverde, en Joan Bosch i el Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem amb vosaltres fins a les 7 avui, arribant a port, com sempre, amb bons... sí, se n'ha... quin fallo. Amb bons amics i convidats. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ja sol passar això els dilluns. Em tenen tancat i callat tot el cap de setmana, de manera que quan arriba el dilluns és com si obrissin la porta dels braus i, bum, sortís allà amb totes les ganes d'anar i al final amunt i acaba fallant. Escolteu, banderes vermelles a bona part del litoral, o déu-n'hi-do el tros de litoral de Catalunya. De fet, tenim banderes vermelles 5 a la comarca del Maresme, 2 a la comarca del Barcelonès, 5 més a la comarca del Garraf i 4 a la comarca de la Costa Daurada, i totes elles per tempestes, i tempestes elèctriques. Tempestes que estan deixant uns llamps i uns patecs que potser no són patecs d'aigua, però sí que són patecs elèctrics i, per tant, posen en risc les persones que s'hi puguin banyar. Recordeu, bandera vermella, prohibició al bany. Torno a dir, bandera vermella, prohibició al bany. Ja hem tingut prous ensurts, prous accidents i prous morts aquest cap de setmana per no fer cas precisament d'aquestes banderes. Hi ha una bandera groga a les comarques de la Costa Brava, 21 al Maresme, 17 al Barcelonès, cap al Garraf i 17 més a la Costa Daurada, i de banderes verdes, doncs, pràcticament la totalitat de la Costa Brava, 19 al Maresme, 9 al Barcelonès, 15 al Garraf i 19 a la Costa Brava, per cert, sense presència de meduses enlloc. Per tant, feu cas i allà on veieu bandera vermella o us canvieu de platja o us absteniu de banyar-vos. Ha baixat les temperatures, han arribat ruixats en algunes zones del país, ha vingut també la xafogó. En volem parlar i saber més què ens esperen les properes hores de la mà d'en Xavi Soler des del Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la previsió marítima pel que resta d'aquesta jornada de dilluns vindrà dominada per un vent en general força variable, amb predomini del vent procedent de mar cap a terra, amb domini del xaloc més aviat fluix, amb algun com moderat, però és que a mesura que avancin les hores el vent també continuarà sent molt variable. Per tant, en definitiva, una situació en el que aquesta jornada de dilluns el vent no hi haurà una component dominant. Malgrat això, l'estat de la mar, concretament les onades, doncs, serà una jornada molt tranquil·la, amb onades que no passaran doncs, del mig metre d'altura, és a dir, marejola pràcticament tot el litoral. De cara a demà hi ha canvis, i és que doncs, ja bufarà ja a partir de primeres hores de la matinada la tramuntana i el mestral, els dos extrems del litoral. En canvi, cap al sector més aviat central de la costa de Barcelona, aquí el vent serà variable, però a mesura que passi les hores s'anirà imposant el vent de xaloc, tot i que també hi haurà estones de variable. Demà l'estat del mar sí que estarà una mica més esvalotat, amb marejol al matí i àrees de maror durant la tarda, amb onades que podran arribar ben bé fins al metre d'altura a tot el que és la meitat nord del litoral. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs estarem atents a aquesta evolució meteorològica. Moltíssimes gràcies, Xevi, des d'aquest Servei Meteorològic. Seguim endavant.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, doncs anem a connectar amb l'actualitat, i connectar amb l'actualitat és connectar amb l'Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estem? Connectats a l'actualitat.
Sempre.
A tope, eh? L'actualitat avui, cal dir que avui és una actualitat una mica de...
De dilluns.
De dilluns, eh? És a dir...
Sembla que tot el país estigui com Arenys de Mar, de festa major.
És veritat, honor i glòria, eh? Honor i glòria, sense nom. Però no és així, malgrat que sembli que... S'estan matant tots els d'Esquerra i els de Junts, però hem trobat altres notícies que també són interessants.
Sí.
Mireu, per exemple, a l'àrea de Barcelona, 77 escoles i instituts en obres durant aquest estiu.
Unes obres per les quals l'Ajuntament posa 5,8 milions d'euros i la Generalitat 1,3, i amb les quals es volen rehabilitar i ampliar aquests centres educatius. En total, un terç dels centres estan en aquestes obres, que s'han ajustat, diuen, al màxim possible per no interferir en el funcionament de les escoles, tot i que alguns han coincidit amb casals i esplais d'estiu, fet que ja ha aixecat les queixes d'alguns pares i mares. Algunes d'aquestes adequacions es fa per necessitats d'escolarització, tot i que la majoria, com comentaven, es basen simplement en fer millores en les seves instal·lacions. Mm. A banda d'aquestes, el Consorci d'Educació de Barcelona ha explicat que aprofitarà també aquest període de vacances per augmentar el ritme en 15 obres en escoles i instituts, que continuaran aquestes obres un cop ja hagi començat el curs vinent. Aquests centres educatius, aquestes 15 obres, tenen un pressupost de més de 57 milions d'euros. Entre les prioritats hi trobem la millora de l'eficiència energètica d'aquests edificis.
Doncs vinga, que és evident que hi hagi obres sempre és important, però sempre afecta, però quan les hi ha, millor que les hi hagi en vacances, malgrat que hi hagi casals, ja sé que els pares... Sí. Però bueno...
Millor que no en període lectiu.
Exactament. Escolta'm, i tenim a la Guàrdia Civil investigant la mort d'un jove de 17 anys a Lloret de Mar.
Doncs si es tracta d'un jove de nacionalitat alemana que estava passant uns dies de vacances al municipi amb els seus amics. Els amics van denunciar la desaparició el divendres a la nit, en veure doncs, que no tornava de la platja. I ahir, diumenge, un submarinista va trobar el seu cos. Les primeres investigacions apunten a que es tracta d'una mort accidental, ja que el cos de la víctima presenta un cop al cap. Els amics també han dit doncs, que no recorden absolutament res del que va passar perquè havien begut molt. Seguiran les investigacions i a veure què s'esclareix.
Deslliguem una cosa de l'altra, si voleu, però realment hi ha un excés de consum de determinats productes per part de determinat col·lectiu que ve de vacances al nostre país, perquè és molt barat, molt més barat que el seu país d'origen, i per tant fan molts excessos. Desconec si això va lligat amb l'altre, en tot cas seran els Mossos qui determinaran, però realment hi ha unes imatges que fan molta pena al cap de setmana a determinades zones de costa. Isabel, si hi ha alguna novetat, ens ho comentes.
Com sempre.
Vinga, fins ara.
Fins ara.
I a Vilanova i la Geltrú, els treballadors de l'Hospital Sant Antoni s'han concentrat avui davant de les emergències del centre per denunciar la retallada de metges a urgències. Ivan.
Segons el comitè d'empresa, la Generalitat, a través del Consorci Sanitari del Garraf i del Penedès, preveu destinar part dels facultatius a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes. En aquest sentit, a partir del 15 de juliol, les urgències de Sant Antoni només disposaran de dos metges per torn en lloc dels tres que hi ha actualment. Tot i això, els treballadors afectats per aquest canvi encara no han rebut cap comunicat oficial, tal com ha lamentat la vicepresidenta del comitè d'empresa, Nelly Pérez, que també ha aprofitat per acusar la Generalitat de voler tancar progressivament el servei d'urgències al municipi vilanoví. Per la seva banda, Francesc Rica, secretari general d'UGT, a les comarques de l'Anoia, Penedès i Garraf, ha assegurat que això només és la punta de l'iceberg i que pot ser l'inici d'una situació que pot fer mal a la sanitat catalana. De fet, fa molts anys ha recordat que els sindicats denuncien aquesta situació generalitzada a tot Catalunya. Mentretant, i per tal de poder revertir aquesta situació, el comitè d'empresa vol presentar una moció a l'Ajuntament de Vilanova i demanar a l'alcaldessa Olga Arnau que velli pels metges de l'Hospital Sant Antoni. Els treballadors ja han fet conèixer aquesta causa a diferents partits polítics del municipi i, de fet, aquest mateix dimecres es reuniran amb el Partit Socialista.
I el sindicat CGT ha denunciat que les treballadores embarassades de l'Institut Català de la Salut no poden demanar la baixa fins als 7 mesos i mig de gestació, Daniel.
El sindicat ha denunciat que MC Mutual, que dona cobertura als empleats de la sanitat plana, endarrereix la concessió de la prestació per embaràs de risc a les treballadores per raons econòmiques. Segons han afirmat representants del sindicat avui davant les oficines de la Mutua a Tarragona, fa uns anys la prestació es donava entre la setmana 20 i 22 d'embaràs, mentre que ara s'està atorgant a la setmana 30. Al seu pare, la decisió és perquè així la companyia s'estalvia diners i lamenten que no es tenen en compte els factors de risc que té el personal mèdic i que poden posar en perill la salut de les dones i la dels nadons. Aissa Muñoz, en delegada sindical de la CGT a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, detalla quins riscos tenen les embarassades que treballen a l'hospital.
Quan una embarassada està més de 4 hores en viva d'estació, o sigui de peus, ja té que tenir aquesta prestació a la setmana 20-22. Amb la qual cosa, res del que diu la Mútua concorda amb el que diu la Sego. Llavors, tampoc no té en compte riscos biològics. Nosaltres treballem amb gent malalta. Tenim riscos químics, medicaments perillosos, tenim riscos ionitzants, se fan radiografies.
La CGT també denuncia que davant l'endarreriment de la concessió de la prestació per part de la Mútua, moltes dones agafen la baixa per mitjà del metge de capçalera, fent que el cost l'assumeixi la Seguretat Social i no la companyia, i que la treballadora, per tant, no cobri el 100% del seu sou.
I arxivada la causa per un delicte d'odi contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. Cristina.
El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la causa per les declaracions del 4 d'octubre de 2017, on Ignasi Sabater, alcalde de Verges, vinculava la Guàrdia Civil amb la punxada massiva de rodes que es va produir al municipi. Més de 160 cotxes es van veure afectats i Sabater va declarar als mitjans de comunicació aquestes paraules: de dia uniformats i de nit incontrolats. La Fiscalia va denunciar l'alcalde de Verges per un presumpte delicte d'odi i discriminació contra la nació espanyola i la Guàrdia Civil. El jutjat, però, considera ara que van ser expressions desafortunades i que no es poden enquadrar en el tipus penal del delicte d'odi. També remarca que el batlle va fer una clara crida a la calma ometent qualsevol referència a la Guàrdia Civil una setmana després dels fets. Sabater ha celebrat que finalment el cas hagi quedat arxivat després de mesos d'incertesa com a investigat.
I avui s'estrena la 15a edició del Festival del Tebre Dansa, dedicat a la dansa i al circ d'avantguarda, on s'han programat gairebé una trentena d'espectacles de dansa. Judit.
El festival donarà el tret de sortida aquesta nit al Parc Natural del Delta de l'Ebre amb l'espectacle de la companyia de Granada Vaivén, circ Don't Disturb, No Molestar, un dels 48 que se veuran en l'esdeveniment. En total, el festival acollirà 7 estrenes nacionals i 3 estrenes mundials. Una de les peces més esperades és Half the Trap, de la parella Linda Capé Tanea i Edivaldo Ernesto. Sobre el circ estan previstos 13 espectacles, entre els quals destaquen Russian Bar, la proposta de la premiada companyia canadenca Barco Circus Company, finalista del programa francès Got Talent 2016, i un altre dels fets a destacar és la formació de professionals amb prop de gairebé 200 ballarins de més d'una cinquantena de països que venen cada any a Deltebre per rebre formació de la mà de 27 professors referents de la dansa i el circ contemporanis.
Doncs ja ho sabeu, si sou amants de la dansa, cap a Deltebre falta gent. Gràcies, Judit, fins després.
A tu, fins ara.
I no deixem de repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana. Si us sembla, comencem pel nord, comencem per l'Empordà. El Birres d'Agustín Gual guanya la 26a edició de la Ruta de la Tramuntana. Cristina.
Les 31 embarcacions participants van salpar divendres a les 6 de la tarda del Club Nàutic al Balís, rum a l'Empordà. Les primeres embarcacions van arribar a l'escala poc després de 3:45 de la matinada. El Birres d'Agustín Gual del Club Nàutic al Balís s'ha endut la victòria absoluta de la 26a edició de la Ruta de la Tramuntana Trofeu Mar d'Empúries, seguit per l'Oreig A35 del Club Nàutic de Port d'Aro, patronejat per Oriol Calvet, i el Diabòlic Sant Fas 35 del belga Glenn de Brouwer. Després de més de 10 hores de navegació invertides, tot just 30 minuts separaven els 10 primers classificats, que es van trobar amb una encalmada en el tram final. El repartiment de trofeus va estar presidit per Xavier Torres, president de la Federació Catalana de Vela, Marta Rodeja, regidora de Turisme de l'Ajuntament de l'Escala, i Pere Sala, vocal de vela del Club Nàutic l'Escala. La jornada va acabar amb un sopar de germanor al mateix Club Nàutic.
A Vilanova, Ana Gonzalvo s'ha proclamat guanyadora de la primera edició del trofeu Pacifae. Ivan.
Es converteix d'aquesta manera en la primera patrona en guanyar aquesta regata per la igualtat de gènere que ha organitzat aquest cap de setmana el Club Vilanovi. Finalment van ser 11 les embarcacions que van participar d'aquesta primera edició, una edició que el director esportiu del Club Nàutic Vilanova, Tete Sabater, ha valorat molt positivament.
Vam aconseguir, vam tindre unes condicions meteorològiques perfectes, vam poder començar a l'hora prevista, a les 12:00, vam muntar un recorregut tipus triangle que el primer barco el va fer en poc menys d'una hora, amb unes condicions d'un 200 establert amb 8-9 nusos, ideals per navegar. La veritat és que la primera edició de la regata Pacifae va anar molt bé.
Ana Gonzalvo i la seva embarcació al Travieso ha aconseguit, com dèiem, la primera posició. El segon lloc ha estat per Meigas Fora de la patrona Zoa Massana, i tercera plaça per Ivet López i la seva embarcació 2x1.
I marxem cap a Torredembarra perquè s'ha celebrat la 20a edició de la travessia nedant Fermí Morera. Nedant, déu-n'hi-do, com ha anat això?
Doncs rècord de participació en aquesta 20a edició. 183 nedadors i nedadores s'han enfrontat aquest cap de setmana a les aigües de Torredembarra. Es van disputar dues travessies, una d'absoluta, amb un recorregut de 2.200 metres, i una altra per júniors de 500 metres. En categoria absoluta, Pol Roc, del Club Natació Sitges, s'ha endut la medalla d'or amb un temps de 26 minuts i 46 segons. La plata va ser pel vilafranquí Jordi Romeu, només a 30 segons de diferència del primer classificat, i finalment Guillermo Matas, del Club Hit Swimming, va aconseguir el bronze. Va ser, però, en la travessia menors de la categoria juniors que el podi va estar molt i molt disputat. Aitor San Pedro, del Club Nàutic Salou, va aconseguir la primera plaça. El salouenc va completar el circuit en 6 minuts i 51 segons, un segon menys que el cambrilenc Luis Miguel Cardona, que va endur-se la medalla de plata. Finalment, Eduard Sanz, també del Club Nàutic Cambrils, va aconseguir la tercera posició.
Doncs felicitats a tota la gent que va participar en aquesta prova de natació. De fet, la natació amb aigües obertes cada vegada està tenint més aficionats, cada vegada hi ha més gent que s'hi dedica, i sobretot en caps de setmana com el que hem viscut, on la mar ha estat certament plàcida, Ivan, es fa encara doncs més interessant, eh?
I un exemple molt evident és aquesta travessia anada en Fermí Morera, una travessia que es fa a Torredembarra i que fins ara mai havia arribat a aquesta quantitat de participants, 183 nedadors i nedadores. Per tant, èxit de participació en aquesta edició. Veurem si l'any vinent també hi ha més adeptes en aquesta modalitat esportiva.
Doncs vinga, des d'aquí la promovem i l'animem. De fet, nedades i travessies n'hi ha moltes. La travessia d'Estany de Banyoles, per exemple, la travessia al port, que es fa sempre pel dia de Cap d'Any. Vull dir que d'aquest tipus de competicions n'hi ha vàries al llarg de l'any, no cal dir que a la Costa Brava n'hi ha moltíssimes, i també a la zona de la Costa Daurada us animem a practicar-les, això sí, sempre nedant en paral·lel a la costa, mai cap endintre, no ens en portéssim un susto. Gràcies, Ivan, fins després.
Fins ara.
A reveure.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
I ara el que farem serà apropar-nos fins a 4:45 de la tarda, mirant per la finestra, veient almenys a la zona central núvols i pluges que han anat sovintejant al llarg del matí, i aquesta tempesta elèctrica que, recordem, manté hissada la bandera vermella des del Maresme pràcticament fins a la Costa Daurada. Feu cas a aquestes recomanacions, i per un dia, i després de tants dies de calor, millor no banyar-se. Calleu-vos a casa escoltant-nos, clar que sí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vam deixar la vall, resseguint les pedres, vam omplir de pluges totes les tempestes. Vam traçar la sort amb un pols perfecte i embocàvem llunes sota les finestres. L'equilibri és part del moviment, travessàvem una corda dins la ment, i no hi ha cap pas enrere ni un principi que ho entén. L'equilibri és fràgil com el sens. M'agafaves de la mà quan feia vent. L'aprenent del trapecista dibuixant sobre la pista el cel. Vam entendre el foc que tant mira la flama. Vam cremar l'origen i alguna torrada. Vam deixar la pols sobre les sabates. Vam saltar amb pilotes per nedar les bases. L'equilibri és part del moviment. Travessar i no hi ha cap pas enrere ni un principi físic que ho entén.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
El destacat de la jornada.
Tots aquells i aquelles que, sobretot les dues darreres setmanes, la setmana passada i l'anterior, us heu apropat al Maresme o a la Selva, haureu vist una plaga de papallones, unes papallones marrons, en diuen papallona peluda, són com, perquè us en feu una idea, aquells que no les heu vistes, com les arnes, però les arnes sovint quan les mates queden convertides en pols, i aquestes no, aquestes eren papallones. Quan dic una plaga, dic una plaga. Anaves per les poblacions, anaves pel carrer i n'hi havia a milers, per tot arreu, a la muntanya, a la zona de la Serralada Marina, del Montnegre, del corredor, de tota aquesta franja natural que va en paral·lel a la costa, les muntanyes estaven plegades. De fet, és una situació que feia 20 anys que no es vivia, almenys en aquesta zona, i que avui hem sabut que el Consorci Forestal de Catalunya ha posat l'alerta amb que aquesta plaga, que ara ja va de baixa, cal ser rigorós, ja comença almenys a minvar força, farà disminuir al voltant d'un 25% la producció de suro del nostre país. En volem parlar amb el senyor Rossend Castelló, que és president del Consorci Forestal de Catalunya. Senyor Castelló, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda a tothom.
La sensació és que això va de baixa. Deixi'm començar per aquí, perquè vostès que estan allò cada dia amb un o els dos ulls posats al bosc, ens ho diran. Això ja comença a remetre.
Sí, bueno, baixa el que és la població de papallona. La plaga no va a la baixa. Penseu de que la papallona és el fruit de la cristàlida de l'oruga, que neix a finals de maig, l'oruga,
sí?
I durant el mes de maig i juny el que fa és defoliar completament els boscos d'aquí de moltes contrades. Comença pel suro, que té la fulla més tova, continua amb l'alzina, després passa a arbustos com l'arbós, el mateix bruc, inclús els pins queden afectats. Penseu que hi ha zones aquí al Montnegre Corredor que estan defoliats al 100%, exactament igual que si hi hagués hagut un incendi. Aquesta oruga s'alimenta de la fulla, aleshores fa una crisàlida, i llavors és quan neix la papallona, que és el que nosaltres ara visualitzem més,
sí.
Perquè la papallona es mou, vola, és atreta per la llum, i és molesta des del punt de vista de que la treu la llum, i aleshores és quan s'ha visibilitzat molt, perquè a més el vent l'ha endut pues, a altres poblacions, es concentra en llocs... Llavors, sí que pel seu cicle vital... Diríem que ara ja estem als últims estadis de la vida de la papallona, perquè ha estat fent tota la seva posta,
sí.
Ha deixat els ous a les escletxes dels arbres al mig del bosc i a zones ajardinades, i a partir d'allà iniciarà un nou cicle. No és que la plaga vagi a menys, al contrari, nosaltres, dins de les estimacions més optimistes, pensem que l'abast, optimistes per nosaltres, de que l'abast de la plaga serà molt més intensa i molt més forta l'any que ve, si no s'hi fa algun tipus d'actuació.
Per tant, el gros no és el que hem viscut ara, ara hem viscut el més visible, el gros és el que ens vindrà l'any vinent, com no trobem un remei, que seria una fumigació, no?
Correcte. Ja vàrem detectar amb algunes finques defoliacions parcials, però algo més intenses. La limàntria i l'oruga de fòlica és una plaga que tenim, però no és plaga, sinó és un insecte que tenim de forma habitual i equilibrat dins la naturalesa. Té els seus depredadors, els insectes se n'alimenten, i escarabats que la mengen amb estall de larva. Si us hi fixeu, les orenetes i molts ocells, els mateixos dracs, estan menjant completament les papallones, els llocs on hi hagi, i això és un equilibri. Però en algun moment, per determinades condicions de temperatura, d'humitat, de pluja, de rebrotar dels arbres, es dispara el que és l'oruga, i els seus depredadors no poden donar abast per controlar-la. Això va haver un atac molt important a les gravades als anys 50. A algunes zones de Catalunya fa 20 anys que teníem ja una plaga d'aquests nivells, i aleshores vam detectar aquesta hiperpoblació l'any passat, i aquest any, tot i que s'han fet alguns tractaments amb unes 2.000 hectàrees, ha estat una explosió en moltes zones i ha provocat molt mal. Què passa? Que és una plaga que normalment es manifesti durant 2-3 anys i entenem que el pic, si no es fa res, serà l'any que ve, que pot tenir unes conseqüències desastroses i, a més, això va acompanyat d'un estiu sec com estem tinguent, tot i que avui plou una mica a moltes zones de Catalunya.
Rossend, saben l'origen de per què ha passat? És a dir, ha passat per una qüestió cíclica, és a dir, com deia vostè ara, fa uns 20 anys, ara en algunes zones, o ha passat per algun fet concret meteorològic, de canvi climàtic?
No té una relació pròpiament amb el canvi climàtic, no té una relació a això. Les poblacions, quan els depredadors no troben menjar, perquè diríem l'oruga del sud està a nivell de població baixa, els seus depredadors, que s'alimenten d'ella, també estan a un nivell baix perquè no troben el suficient aliment. Quan hi ha un any molt plujós, com va ser l'any passat? Això podria ser un factor. A més, pot haver-hi alguna rebrotada molt alta de les alzines suredes perquè té unes condicions òptimes, té més fulla tendra, i aquella població explota en determinats moments. Els seus depredadors sempre van enrere, és a dir, aquest any segurament els depredadors han tingut unes bones condicions, creixeran, però és que estem parlant de que pot haver-hi 60 milions d'orugues en una sola hectàrea de terreny. Penseu que una sola posta, una sola posta fa entre 500 i 1.500 ous, s'han arribat a comptar, i hem trobat més de 200 postes en un sol arbre, feu números. I de cada ou neix una oruga. I pujaran de l'arbre amb la posta cap amunt a menjar-se'l. En qüestió de poques hores hauran de saltar d'arbre en arbre, elles es pengen d'un fil que segurament haurà vist si ho passat pel bosc al mes de juny, ells pengen d'un fil de seda que fan, el vent se les endú i així es van desplaçant i van corrents per lo que dins del bosc a buscar altres zones. No hi ha una causa, sabem que sempre hi ha situacions cícliques, sí, de puntes, però no dels milers d'hectàrees que hem tingut aquest any, ni del nivell de defoliació, insisteixo, és que no són els suros, és que hi ha pins de 20 anys amb zones molt bones i amb grans creixements que han quedat absolutament sense una sola fulla. Aleshores, la plaga ja no en té prou amb el suro, que és el seu hoste habitual i corrent, sinó que ha anat a buscar a altres espècies i altres arbres, inclús a jardins, a fruiters. Molta gent s'ha queixat que la gent que viu en masies, el que és Barcelona a prop de la casa, se'ls ha menjat fins al que és l'or mateix, i els fruiters com cirerers, com pereres, pomeres i molta fruita.
Clar, ara, jo sent optimista, imaginem-nos que arribem a l'acord de poder fumigar, no? I per tant, les zones del bosc es fumiga. Però jo, per exemple, sóc al Maresme, el mateix sóc Arenys, i aquí hi ha hagut a dintre de la població una plaga brutal. Aquí a Canet, a Llavaneres, a Mataró, aquí difícilment es fumigarà. Per tant, per molt que es fumigui l'entorn natural, al final aquesta aposta, aquesta eclosió, acabarà afectant i molt, perquè als nuclis urbans hi ha suficient benzina com per poder infestar-ho tot.
A veure, per nosaltres la plaga, socialment, la plaga sembla que és la papallona, que és el que la gent visualitza a les poblacions. La plaga, la que realment menja la fulla i de fora els arbres, és l'oruga, d'acord?
Sí.
La papallona surt de l'oruga. A molts llocs urbans, per molt que pensem que ja és cert que alguns jardins i alguns àmbits poden quedar afectats, però les postes que no es facin en un medi o en un ambient que hi hagi realment força menjar i hi ha continuïtat d'un arbre a l'altre, difícilment es tiraran endavant. És a dir, és molt difícil que en un àmbit urbà aquestes orugues arribin a néixer amb les proporcions que hi ha. A més, amb un jardí o amb una zona sensible, no?, d'una plaça d'un poble, pues simplement traient de forma mecànica les postes dels ous, que és com si fos un vellut, segurament ho heu vist, no?, que és com d'un color marronós, sí, com una esponja que té uns 2x3 centímetres, això simplement amb un ganivet ho treus amb la mà, perquè no és urticari ni fa res, i ja estàs malmetent els ous. Aquests ous seran també depredats per altres paràsits i altres fongs. És a dir, és difícil. Jo no m'imagino, perquè no s'ha donat el cas, que pugui haver-hi, excepte algunes comptades ocasions, una plaga molt important en una zona urbana. La zona urbana té els medis per anar traient-ho i cada un de nosaltres anar al jardí, com veiem algunes postes, que les podem trobar aquests dies, doncs anem allà, ho netegem amb la mà i tenim el tema solucionat i eliminat.
Correcte.
El tema és tot el focus d'emissió d'aquestes orugues i papallones, perquè la papallona que veiem a Arenys, a Mataró, a Blanes, ens ve dels boscos propers. No ha nascut allà l'oruga, no s'ha desenvolupat allà. Penseu que si aneu cap a dalt al Montnegre, cap a Sant Martí, cap a Tordera, qualsevol d'aquests camins, veureu que és com el bosc si estigués absolutament cremat, i aquí amb aquestes poblacions que dieu, a l'àmbit del seu entorn estan així.
Doncs veurem si finalment es pot trobar algun tipus de solució. Suposo que aquí l'administració pública haurà de remengar-se, no?, una mica.
Penseu que l'efecte de la eufoliació, que enganya una mica, perquè molts d'aquests arbres tornen a brotar, com que afecta bàsicament el que és la sureda, l'escorça del suro queda malmesa. És a dir, hem d'esperar una altra vegada que fem una nova pela de 1 a 14 anys, depèn del gruix que sigui quan rep l'atac la pela, per aprofitar aquesta pela per fer els taps de suro. Les pèrdues econòmiques pel propietari, el silvicultor que treballa el suro, és molt important. Si el bosc no té ingressos, no podem arranjar carreteres, no podem cuidar el bosc, no el podem netejar, no hi podem fer les actuacions silvícoles necessàries, i l'impacte no és sols la pela que perdem aquest any, sinó que totes les properes peles es veuran afectades perquè et deixa com una línia dins el que és l'escorça del suro, és una exfoliació que ha fet l'arbre quan no té fulla i et malmet aquesta qualitat. S'han de fer tractaments, s'utilitzen uns bacteris, que és el Bacillus turgensis, que és un producte que es deposita damunt de la fulla, que afecta únicament a l'animal que es menja la fulla, que és en aquest cas l'alimàntria. Al cap de 14 o 15 dies d'alimentar-se d'aquesta fulla, li produeix uns trastorns digestius, perquè és molt poc agressiu aquest producte, el que fa és que no arribi adulta. És a dir, no es moren totes, però moltes de les orugues, si fa el tractament adequadament, ja es repeteix, perquè clar, ja també neix escalonadament, oi? Primer hem de fer un tractament a finals de maig o principis de juny, sí, i un altre cap a finals de juny, per l'oruga que ha nascut més tard. Si plou, s'hauria de repetir, amb la qual baixarem, perquè no es tracta de limitar. Nosaltres no volem matar l'alimàntria, perquè ens carregaríem els seus depredadors. Hem d'ajudar a vegades a buscar una mica a l'equilibri de la naturalesa, oi? Com ens passa, per exemple, amb el senglar, o en altres casos. Llavors hem de buscar aquests tractaments que no són nocius, que no es fan als pobles, però no perquè siguin dolents per les persones ni molt menys. Això és un bacteri que es troba de forma natural en el medi, i l'únic que es fa és intensificar la seva concentració damunt de la copa dels arbres. Es fan tractaments amb línies per deixar zones tractades i zones de no, per simplement baixar la població. Aleshores, els seus depredadors naturals ja buscaran altre cop el propi equilibri, i estarem, pues, no sé, 20 anys més, o 30 o 5, fins que es torni a vindre una altra plaga, però clar, hem d'estar molt atents amb les trampes que hi han posades a bosc de feromones per saber si la població se'ns està disparant o estem als llindars o als nivells normals. Atacs petits de foliació a l'arbre el supera, de fet, a moltes finques també zones concèntriques molt afectades, que porten un mes i una setmana de foliades, i això produirà la mort d'arbres, però en canvi hi ha zones perimetrals que han estat defoliades més darrerament, o que ha quedat un 10-15% de la fulla, que han donat suficient energia a l'arbre per rebrotar, i estan rebrotant perfectament i de forma saludable aquests arbres per aguantar. Quin és el problema? Que l'arbre tingui defoliat 2 o 3 anys seguits, com ens passa en alguns llocs, que ja són 2 anys seguits i 3, i això el debilita d'aquí, doncs, tenen altres plagues d'insectes al cor del suro, que troben un arbre debilitat i clar, allí si hospeden i li fan molt més mal, fins que poden arribar a acabar amb la mort de l'arbre.
Deixi'm fer-li una darrera qüestió, una darrera pregunta. Deixi'm preguntar-li sobre el llentiscle, perquè avui hem sabut que estan patint l'expoli del llentiscle, que és una mena d'arbust, o que és de fet un arbust, que és molt valorat i que s'està exportant o s'està venent a d'altres llocs.
És un negoci de multinacionals que es porten als mercats d'Holanda. Hi ha un mercat a Holanda que llogui milers de tones, i bona part ve de Catalunya i d'altres zones d'Espanya. Efectivament, el llentiscle s'utilitza molt per rams, per com a planta ornamental, i s'expoli dels boscos. Però és que hi ha altres productes, com per exemple el bruc. El bruc és aquest teixit que hi ha com d'herba seca, que es posen molt a les tanques de les cases, que també és una mata poder més pròpia del Montnegre Corredor que no pas el llentiscle. El llentiscle el trobaríem més a la zona del Penedès, a la zona del Vallès, zones, diríem, més calcàries. Aquí ens passa exactament el mateix, ja que parlem des d'Arenys, des de Tordera Blanes ens passa a les Gavarres, ens passa amb el bruc. El bruc ja està creant greus problemes perquè tallen la mata amb dalls o madestrals, les deixen completament punxents. Tenim socis que tenen ramats d'ovelles que no poden anar a pasturar perquè els braguers de les ovelles se'ls rebenten, perquè tallen com un ganivet al fer la feina mal feta. A més, els gossos de caçadors, i quan han de fer les coses amb senglar, també es troben problemes amb aquests llocs. Els mateixos passejants, penseu que és com un ganivet, és perillosíssim si causa en un bosc que ha estat recolectat. I a més s'enduen una matèria orgànica, que el que s'ha de fer amb aquest tipus d'arbustos és tallar-los i deixar-los en el bosc perquè facin un mulching, millorin la terra, perquè a més s'extrauen dels llocs més pobres de les finques. Yeah. Tant el llentiscle com sobretot el bruc, que és més propi de la nostra contrada, és un arbust que creix a les zones pobres. Si a les zones pobres li traiem aquest producte i ens l'enduiem, a més que el propietari cap, no en treu cap profit en absolut, perquè tot això està completament fet amb economia submergida, sense cap tipus de legalitat, no? Pues clar, a més empobreixen aquests terrenys, que és quan els arbres es debiliten, quan els arbres donen menys producció de qualitat de fusta i de suro, i a més crea molta erosió. Jo, si tingués tot, us podria enviar unes fotos que són espectaculars els anys que pot fer això.
Fem una cosa, Rosent, ens quedem amb aquesta idea i en parlarem amb més tranquil·litat més endavant de tot aquest expoli i del que això significa pel medi natural. Moltíssimes gràcies, president, per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs en parlarem, és un tema que deixem damunt de la taula perquè crec que ens pot donar per una reflexió molt, molt més profunda. Som al Far, parlem d'educació. I ho fem perquè el sindicat Usted que Estés, en veu del seu portaveu, Ramon Font, ha posat en alerta la comunitat educativa perquè sembla que el departament vol implementar reformes, o està començant a implementar reformes a la formació professional sense comptar amb aquest sindicat. En tot cas, que ens ho expliqui el propi portaveu. Ramon Font, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Per tant, el departament sembla que aquest mes de juliol es posa a establir contactes amb d'altres sectors permetrà de definir una formació professional de cara a quin curs? Perquè si ho fa el juliol, el primer que et ve al cap és que ho volen fer pel setembre.
No, això ja va quedar molt clar que no. És una de les poques victòries que hem tingut el curs passat, ha estat aturar el que havia de ser una mesura molt precipitada, molt impopular i de difícil aplicació, i això sí que sembla que ho vam aconseguir controlar i com a mínim que s'apliqui el que vulguin aplicar a partir del 2021, però en cap cas al setembre.
Aleshores, encara entenc menys per què es posen precisament ara a fer aquest tipus de contactes i aquest tipus de meses, i no ho fan amb la tranquil·litat dels primers mesos del curs escolar a partir de setembre.
Bé, de fet, la propera mesa serà al setembre, però encara hi ha el tema dels nous organismes que s'han derivat de la llei de la formació professional, que sí que sabem, en els quals nosaltres no hi som, només hi ha el que diuen sindicats més representatius i les patronals, no?, que molt interessades en els cursos de formació, etcètera, en oferir-los de manera directa, doncs, patronals i aquests sindicats, i tenen una reunió, sabem, el 18 de juliol encara, dintre del marc del Departament d'Ensenyament. Les converses s'han ajuntat al setembre i ens preocupa una mica el que es pugui decidir en l'altre marc, que és el de la comissió rectora, no?, de la llei de formació professional, no?, que nosaltres sempre hem vist com una amenaça important al sistema i deixar-lo molt vulnerable als interessos econòmics.
Vosaltres heu denunciat moltes vegades que aquesta reducció d'hores lectives a canvi d'estades a l'empresa, sobretot tenint en compte la manca de control i de vigilància que hi ha en aquestes hores, pot acabar derivant en una feina encoberta.
Sí, amb una manca de preparació, perquè molts cops l'única formació que reben és la d'un lloc de treball específic i no la d'un ofici, no? És la idea de la formació professional és que si una persona estudia doncs construcció, doncs no es dediqui només a fer una cosa, no? Es dediqui a fer, sigui capaç de fer moltes coses en l'àmbit de la construcció, no? Desenvolupar diferents llocs de treball que aparentment tinguin poc en comú, no? Però hi ha una formació integral que dona doncs una base sòlida a la formació professional inicial, no? I això, de vegades a l'empresa, sobretot en el nostre país, doncs queda relegat a una especificitat massa específica, no? I amb una poca globalitat del que seria la professió que es vol aprendre.
De fet, des de l'USTEC denuncieu o reflexioneu més aviat en el fet de que moltes vegades l'orientació que reben els alumnes a l'hora de decidir entre el batxillerat i la formació professional no és la més adequada. Jo ho amplio, eh? En general, l'orientació que reben els alumnes a l'hora de decidir no és la més adequada, i aquí hi ha una opinió personal meva, se'ls fa decidir amb una edat també inadequada, on moltes vegades no saben ni el que volen, no? Però poseu l'accent també amb aquesta mala planificació de l'elecció d'estudis.
Sí, i a més, vull dir, ja encara tenim massa en aquest país que l'èxit de l'ESO és fer batxillerat, i de fer batxillerat fer la carrera, i aquí tenim un problema tots plegats. I una mica, de vegades el que passa és que s'acaben tenint un perfil d'alumnat amb molts cicles de grau mig, que realment pensen que això d'un cicle és fàcil, i clar, és un cicle d'informàtica i és una cosa molt complicada, no? Que jo que vaig fer un batxillerat i dues carreres, doncs tenia molta feina per fer uns mínims dignes, o sigui, m'explico que de vegades hi ha un perfil molt específic que la gent es pensa que és fàcil, però informàtica d'FP, per exemple, és molt complicat, o sigui, és una cosa que se t'ha de donar bé, has de tenir moltes ganes i també tenir capacitat per fer-ho, no? Llavors, clar, això és un problema, sobretot quan van al nivell superior, que de vegades se surt d'algun cicle, es passa en un altre cicle. Abans hi havia un curs d'accés que el va treure la LOMCE, i això està respectat, aquesta mesura de la LOMCE, aquí a Catalunya també. I bé, nosaltres hem fet una proposta, doncs, que al grau mig hi hagi una possibilitat de fer una formació més integral, no més general, per preparar-se per accedir als cicles de grau superior també mentre s'està fent el grau mig, no? I avui precisament el que hem fet és una proposta que hauria de ser per tot el sistema, perquè és allargar la formació professional. De fet, recordeu que veníem de que una formació professional eren 5 anys d'estudis abans.
Sí.
I ara realment, doncs, amb l'última proposta que havia fet el departament, eren 2 anys en el centre educatiu i 2 anys a l'empresa, com us deia abans, amb unes formacions molt específiques normalment en el nostre país. Llavors, la nostra proposta és fer doncs, un cicle de grau mig que sigui teòric en el centre també,
sí,
que es pugui anar a l'empresa, però estaríem parlant de 3 anys, serien el segon i el tercer, o anar fent també, si es volgués, una formació per poder accedir al grau superior amb unes condicions bones, perquè ara el grau superior, doncs, malauradament no hauria de ser així, però molts cops arriben més preparats els alumnes que han fet batxillerat que els que han fet una formació professional de grau mig, i això no pot ser. Hauria de ser gairebé al revés, no? Perquè si ja es ve d'una família professional, doncs en teoria hauria de ser
més fàcil.
I llavors, un grau superior també de 3 anys, que fos 2 anys al centre, un any a l'empresa, tot en contracte aquest altre any, i que realment això es fes un grau superior com es fa, no? Que això realment, perquè de vegades diem grau superior, però no se'ls reconeix com a grau, no? Llavors seria, doncs, això, que se'ls reconegués el grau, que seria a la pràctica com si fos universitari, no? També, el reconeixement.
Per tant, una millor formació tècnica, per entendre'ns, és a dir, una millor formació des de les aules, un any més a les aules, complementant una miqueta amb alguna pràctica, i a partir d'aquí un altre grau superior, aquí hi ha més pràctic, però també amb una part teòrica, per entendre'ns.
Sí, molt important, perquè i que fos diversificada. Això seria, doncs, el que permetria tenir una formació més integral. Nosaltres ho entenem així. La llei ara ho permet ja, el que passa és que això ningú s'atreveix a fer-ho, perquè, clar, si en un centre ofereixen una formació professional en 2 anys i el del costat l'ofereixen 3, doncs els alumnes la volen fer en 2, i això és el més humà i el més normal del món. Llavors ha de ser tot el sistema que el que faci és que la formació professional estigui més dignificada, més mirada, més potenciada, que sigui més bona, no? I això s'ha de fer, ha de ser una estratègia de país. No pot ser campi qui pugui d'aquesta autonomia de centres, que és el que passa ara.
Aquest és un dels principals problemes de la formació professional, que està absolutament desprestigiada, els que tenim, els que venim d'una època en què... Bueno, de fet, venim d'una època en què els que servien o els que estudiaven anaven cap al batxillerat i els que no anaven cap a la formació professional. I això, sí, que, i això que passava fa molts anys ha quedat com estirpe, ha quedat com, com una marca damunt de la formació professional, marca injusta, d'altra banda.
Jo recordo quan feia vuitè de ESB, que es deia abans com a estudiant, la tutora que ens deia que l'ESB era el ramat dels burros, clar. Això
sí,
ho deia així literalment. Clar, això no pot ser. I a més, doncs ja també el que sí que es veu, ja com que s'entra mal preparat, el fracàs encara és molt alt, no?, a l'ESB, però els alumnes que fan una ESB exitosa, diguéssim, que la... és gairebé segur que troben feina de vegades molt més ràpid que els universitaris.
I
no?
Tant.
No, no. En molts camps, la persona que està ben formada a la FP realment, laboralment, ho té molt bé.
I, de fet, aquesta és la, aquest és el futur, eh? Més, més retribució, més facilitat de treball, menys reconeixement social, de moment, però més garanties d'un futur professional estable. En tot cas, digues, Ramon.
I a més, amb una edat molt, molt més aviat que altres companys, que, escolta, jo sé de professors a la universitat que estan guanyant 500 euros en 40 anys, i clar, surten nanos amb 20 i pico d'anys que els han fet una formació professional i tenen una ocupabilitat bona i amb feines que molta gent li agradaria.
Doncs, en tot cas, prestigiar la formació professional és una feina de tots. Que la formació professional estigui ben dirigida i, sobretot, amb un currículum i un format que sigui el més òptim, és feina del Departament d'Educació de la Generalitat, i amb això hi estan els sindicats de professors, evidentment també el món de l'ensenyament i d'altres sectors d'aquest àmbit. Ens seguim parlant i esperem que tot això doncs, vagi prenent una millor forma de cara als propers cursos. Ramon, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
A reveure.
A reveure.
I així arribem, parlant amb en Ramon Font, gairebé a les 5 en punt de la tarda. Nosaltres ens aturem 3 minuts i tot just després seguim amb altres qüestions aquí al FAR. No marxeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan el sol s'amaga, quan el món s'apaga, quan la nit no acaba mai, quan la por s'escampa, quan el crit no calla, quan el riu es llença al mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.